I li donem la benvinguda a Pepe Montagut, ell és president d'AIAN, ja saben, l'Associació Independent d'Agricultors de Nules. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
Nules.
Nules, sí.
Declarar zona catastròfica?
Bueno, Nules ha tingut una pedrega, pues si pensé que la més forta de la seva història. No te puc dir que s'ha replegat el 95%, jo crec que és el 100%, més o menys, en alguna zona també, però el 100% del terme està tocat de la pedra. Quin serà la realitat del problema que anem a tindre? Pues, jo ne veig dos. Que les pedres que caien no era un granís normal. Un granís normal, a millor, te pilla dos fulletes o tres per damunt i no te feris la taronja. Si és que caien pedres del tamany de pilotes de golf i de ping-pong.
Però això ho han vist unes altres voltes o és la primera que ho veus, Pepe?
Jo és la primera vegada que veig que caiga el granís tan gros.
Ui.
No, bueno, en certa ocasió, en les festes de Sant Xuxim, que era en setembre, també va haver una granissa forta, allí vam caure, que per cert era l'exposició que estaven fent entonces en la fira, i els cotxes que hi havia allí exposats pues, van eixir tots abollats en el techo, en fi, les llandes. Però jo que recordo, jo no crec que, a més, no és la primera, va ser la segona. La primera van tindre una granissa també en el terme, el que passa que no va replegar persones, però això és que ens ha alcançat a tot. Entonces, vam tenir una reunió amb l'alcalde, vam estar comentant lo de zona catastròfica, bueno, tot el que siga per poder de beneficiar o remediar el mal, pues ve de meravella. Però, claro, quan entres dins de lo que és la llei i lo que pot cobrir la en este cas la zona catastròfica, te dones compte que dius, bueno, si a mi me perdonen l'IBI rústic, i què més? Ajudes? Quin tipus d'ajudes? Jo confio molt poc en els polítics. Els polítics s'ha demostrat que és una casta que avui no té ni punt de comparació a altres polítics que han negat a la història. Sempre ha hagut gent molt ruïna i gent molt bona, però crec que ara abunda molt moltíssim més la mediocritat. Entonces no confia gens en el polític. Ahí tenim el cas de l'arribada de València. Tots no han cobrat ni mucho menos, ni falta moltíssima gent per cobrar i per arreglar les ajudes. Ahí tenim el cas de Lorca, ahí tenim el cas de Palma. O sea que la zona de Nules, jo confio poc en que arriben ajudes d'aquest tipus.
Lo que encara sí que se declare zona catastròfica?
Sí, sí, però ara m'agradaria trobar en què se declare. A veure, tot el que sigui eliminar algun tipus de càrrec que tinguem i de cost a evitar, intentem evitar-lo.
Et refereixes a algun impost?
Algun impost, exactament, perquè ajudes, les ajudes que
puguem donar... I serien en el que més confies són en els impostos locals, és a dir...
Sí, no, però jo confio més en que s'establisca algun tipus de línies en alguna entitat bancària que te favorisca,
sí,
que no en el govern.
Sí, però aquestes línies bancàries han de tornar.
Home, clar.
Que és que el govern fa el mateix. A veure, el govern ha dit, per exemple, en la zona de la Riba de València, ha dit que havia ja gastat, ajudat, no me'n recordo si era la xifra, en 7.000 milions d'euros, i la meitat eren tot préstamos i que s'havien de tornar. L'únic que feien era tenir carència d'un o dos anys, que és el que van a fer. Però, a més...
Sí, home, també n'hi havien que eren a fondo perdut, eh?
Sí, no, però molt poquetes, eh? Molt poquetes, molt poquetes. I, a més, ara entra la segon part. Si se declara zona catastròfica, lo lògic, lo normal, crec, seria que els seguros feren càrrec al 100% dels mals que n'hi ha, perquè mal n'hi ha, quan n'hi ha, quina quantitat n'hi ha? Jo no m'atrevisc a tassar-ho, per una raó molt senzilla, perquè taronges que altres vegades la granitat se lliuren per estar dins de l'arbre, avui no ho saps, perquè, clar, les pedres que hi ha tan grosses que t'han trencat rames i tot. Entonces, els seguros, hasta on arribaran? Que els seguros també tenen tela, el tema dels seguros. Pues no ho sé. Lo que sí que en este cas tu dius és que els préstamos de les entitats bancàries s'han de tornar. Sí, però és que els préstamos que te puga fer l'Estat també s'ha de tornar. L'única diferència és que tens un any de carència o dos, que també te poden fer les entitats si volen ajudar.
Clar, el que passa que en este cas parles de l'agroseguro, que no complís l'objectiu per el qual va ser creat, no?
L'objectiu pel qual va ser creat AgroSeguro era, en un principi, clarament, poder que l'agricultor fera front a un desastre climatològic, com havia, en fi, un sinistro climatològic. Però a mesura que va anar passant el temps, van anar reduint cobertures i van anar augmentant preus. Quin és el realment ara avui el seguro? Qual és la cobertura que té el seguro avui? Jo dudo que el seguro ajuda a moltíssims agricultors. Te diré per quin motiu. El cas, que jo conec alguns, que claro, enguany hi ha molt menys collita que l'any passat. L'any passat hi ha moltíssima collita, enguany hi ha menys collita. Ha hagut agricultor que ha anat allí i dir, mira, escolta, jo tenia 30.000 quilos, calcule que de tindré només 20.000. Perquè quan se fa la tassació pa tu dir els quilos que vas assegurar, en el mes de maig no sap ningú els quilos que té. Tu pots guiar-te per els quilos que tens de l'any anterior o per la floració, si n'hi ha molta o poca. Però realment, ahí tu no saps el que te pot eixir en l'hort, si te qualla bé i si no te qualla mal. Però, claro, al mes i mig o dos mesos, quan ja entres a final de, o sea, en juliol i tot, pues ja es comença a veure, efectivament, si les taronges augmenten de calibre, no augmenten, poden aguantar la purga o no la poden aguantar. Què passa? Pues que ha hagut agricultors que han anat i, no te dic una cifra, per un exemple, no? Mira, jo vaig assegurar 30.000 quilos, reduïs-me, perquè només crec que ne tindré 20.000. No te ho reduïxen. No te deixen reduir. Però ara ve la segona part. I la segona part és que, a mesura que passa el temps, quan vingui el moment de la tassació, tu fiques les fetges, que més o menys s'ha de collir, ve la tassació i ahir pues, a tu te tassen, pues, per exemple, que tens el 80% de mal. Muy bien. Però, claro, el tècnic que va se dona compte de que no tens els quilos que allí reflejen. No els que tu has volgut reduir, sinó els que allí es queden fijats perquè no t'han deixat reduir-los. Què passa? Estàs no sobre els 30.000 que tens tu anotat, sinó sobre els 20.000 que poden estar. Què significa? Pues significa nada menos que ese 10%, 15%, el que siga, és un robo descarat a la cara, encara descoberta. Perquè si jo pague uns quilos de seguro, 30.000, i vaig a reduir quilos és perquè no els veig, i vaig en tota la bona fe, de forma legal, per reduir els quilos. Si tu no me deixes a mi reduir els quilos, a l'hora de la tassació, tu me tassaràs sobre els quilos que tu veus. Perquè, claro, és un monopolio. I llavors què passa? Que aquests quilos que jo ha pagat i aquests quilos que tu no veus, a mi per què no me vas deixar reduir-los i haver-me evitat el cost d'ixe? No te l'han deixat. Luego, això és un robo, clarament. És a dir, si la tassació te la fa sobre els quilos que veu el tassador i no sobre els que tu tens ficats en el seguro, tu m'explicaràs per quin motiu, què és el que se trau de garància ahí, l'agricultor, no? El que trau garància és el
claro, quan m'estàs preguntant per quin motiu, pues, lògicament perquè ells guanyin diners.
A veure, jo no li veig altra cosa, que m'expliquen a mi com efectivament això no és un robo. És a dir, vostè va pagar uns quilos que no té, però jo a l'hora de tassar-li no li tassaré sobre els quilos que ha notat, sinó sobre els quilos que realment té. I a més, una altra qüestió, que la majoria avui és tècnic, conforme dia de faena, a mi hi ha que dir-ho. Un home no pot veure un hort si hi ha un 7, un 10, un 15 o un 40% en 5 o 10 minuts. No pot veure'l de cap manera. I més un tècnic que no coneix la finca ni res. Jo sí que puc anar a la finca en el meu hort i si el cull tots els anys sé més o menys el mal que pot haver aproximadament, tal, però un tècnic té que revisar-ho ben revisat. Perquè n'hi ha zones en l'hort millor que estan millor i altres zones que estan pitjor. Depèn de la feina que ve, no, una o dos fanecares no, però en 10 o 15 fanecares pot, com m'ha ocorrit, a mi m'ha ocorrit això. Jo recordo un any que estem collint, entonces estaven les atzumes. Jo vaig anar a veure un hort, precisament dels meus germans, i mira, efectivament, allí havia caigut pedra, a la zona de Vilavella, però a l'hora de collir no, no és que eixia pedra, no. És que hi havia una zona que no eixia ni una pedreta ni mitja. I una altra zona que eixien totes pedregades. I bueno, això com pot ser? I mira, ves l'hort, i te vas donar el compte que 7 o 8 tires arrimaes cara a la muntanya, de cara a la Vall d'Uxó, allà estava pedregat quasi al 100%, i només passaves dos o tres arbres, no n'hi havia ni una pedra mitja. És a dir, són fenòmenos que du l'atmosfera. Entonces, un tècnic té que revisar, ben revisat, per saber els quilos que n'hi ha, tassar d'una forma justa. però de si damunt Agroseguro fa les tricunyades, hombre, va perjudicar a l'agricultor, perquè és perjudicar a l'agricultor, doncs pues, apaga i vamonos. I és el gran problema que tenim avui.
Això és ser rebuser, eh?
No, perdona, a mi que t'he dit que clar, és que ja me poden dur al juzgat, això és un robo a cara descoberta, perquè si jo li pague vostè uns quilos, li pots meter tassos sobre uns quilos que vostè veu, aquesta diferència on va? Entonces, a més d'això, tenim una altra cosa, les plagues. O sigui, avui tenim una sèrie de plagues en el terme, sobretot conills i jabalies, però els conills n'hi ha zones que és impensable la quantitat de conills que n'hi ha. I els conills mos duen...
Pepe, n'hi ha conills en la playa.
No sé, cal que m'ho digues.
No, hasta en la playa. És a dir, jo no sé què ha passat.
Pues que l'ha passat que com n'hi ha ecologistes de Saló, millor dit, crec que quasi tots són de Saló, que no tenen ni punyetera idea de lo que és l'ecologia, se pensen que el campo tiene que estar sin tocar. Ahí, ya van, no toques el campo, no toques las ramitas, no toques los pajaritos, no toques... Per l'amor de Déu, la naturalesa té per si un deu de tindre un equilibri. Si se perd l'equilibri, n'hi ha algo que desapareix i n'hi ha algo que se matifica. En aquest cas tenim més conills, que clar, antes es caçaven. Quantes vegades anes tu a les parcel·les i veus cartutxos de escopeta i tal, clar, pues que anaven caçant conills, tampoc se reprodueixen, però en fi, era una forma de controlar el que n'hagin collit. N'hi haven, sí, però no n'hi haven la quantitat d'ara. Ara, com estan prohibits caçar, estan prohibits tirar veneno, està prohibit tot, pues els conills campen per sus anxes, per dir-ho així, i n'hi ha enorme quantitat. Però és que els conills duen, a més, enfermetats. Són conills que van per tots els costats i n'hi ha una cosa que s'estan detectant, almenys en nules, que el camp s'està invadint de garrapates.
Sí.
I la garrapata és un bitxet que pot produir infinitat d'enfermetats. La picadura, en fi, ja la coneixen, n'hi ha que millor no li fa res, però n'hi ha que si el diuen tenen que durar a l'hospital. Els símptomes pràcticament són molt pareguts uns altres, però, ojo, que si no se cura, algunes no s'agarra a temps, poden produir fins a la mort. O sigui que tenim el gran problema de les garrapates precisament perquè n'hi ha una plaga que està descontrolada total i absolutament, i ahí tens a un ministeri que jo crec que celebraré el dia que desaparegui el Ministeri de Transició Ecològica. Això és un niu de gastar diners sense ningú motiu fonamental. Això podrien tirar-los tots al paro, però tots al paro. Entonces, què passa? Estos no deixen tocar res.
Pepe, cobrarien.
Home, que pues, al veure que cobraré, però que no vols fer la punyeta, que vos estan fent contínuament. És la pura veritat.
El paro va la persona que se queda sense treball, que està exercint el seu treball.
Pues això valdria més que estigueren al paro pagant-los i que no digueren ni deixaren ficar-los ni una norma. És que l'únic que fan és fer mal.
Sí, el que passa que lo de les caparres és una cosa que...
Xinxes, que tot el que hi ha...
I xinxes.
Sí, senyor, sí. I els mosquits també, que s'estan...
Sí, però ojo, els mosquits han tingut en estos últims estius i s'està actuant contra d'ells. Però les plagues que tu estaves dient, i és perquè tu mateixa ho has vist, és a dir, a ti no t'ho ha contat ningú, a mi m'ho estàs contant tu perquè jo no ho he vist, però tu ho has vist, no? Ho has
patit. No, ho ha viscut. O sigui, jo m'he entrat en fiques de nord. Jo no he tingut en la vida una vora damunt de mi una caparra, una garrapata. Escolta, un guany vaig tenir un hort i de pronte tres. Com és possible? Després un altre de l'associació, un altre xic, ja veig meu, que està en l'associació, entra un dia, diu, Pepe, diu, estic tallant un hort, dic que és que no res, tenia que anar així, tu ho has ficat, la calor que fa, del coll, apretats el coll, apretats perquè no mos entren les caparres, perquè estan a mansalva, sobretot l'hort si està brut de brossa. Està brut d'aquella brossa, claro, és el que ells diuen de cubierta vegetal. I ahir n'hi ha més caparres que en els pisos de l'Índio. És a dir, que n'hi ha avantatges i n'hi ha desavantatges. Però en aquest cas l'avantatge és el mateix que els jabalies. En piso limpio els jabalies no entren. Home, sí que entren, però no fan el mal que fan quan estan buscant rails o estan escarbant per als tarongels. O sigui, que el problema que tenim en les plagues, tot degut precisament a un ministeri i a unes conselleries que no serveixen ni per res. Jo volia comentar-te també una altra qüestió, i era algo que també s'encontren en agricultors, que allà hi ha hagut queixes, però fins això ja també afecta a tots els ciutadans. La ITV, dels vehicles. Claro, l'agricultor va el tractor o el cotxe o el vehicle, la furgoneta, i va normalment al camp. Però què passa? El mateix que el ciutadà que va per ahí. Si tu vas a passar la ITV, i te donen la ITV per 3 o 4 mesos. Què ocorreix? Una vegada te passa la fecha en què tu tenies que haver fet la revisió de la ITV, pues ja la Guàrdia Civil te pot multar 200 a 500 euros. I te poden multar 200 euros. D'ací 3 dies te poden multar, si te pillen un altre viatge, 300 euros més. D'ací 10-12 dies pues, te para un altre control de la Guàrdia Civil i vostè no passa la ITV, la tinc demanada, però sí, però vostè no la passa i com la llei me permetís multar-lo, pues, el multe 200 euros més. I hi ha un moment que li pot arribar a millor 4 o 5.000 euros fins a passar la ITV. Què és el que passa en la ITV ací en Castelló? Mira, jo tinc ací una dotació que en l'any 2018 ja fica en saturació de les dues ITVs de la plana. Saturació de les dues ITVs. 2018, fa 8 anys. 7 anys, millor dit, 7 anys. Bueno, pues, entonces la demora ja era d'un mes en aquella època. En 2024, para un any, el col·lapso continua en la ITV. O sigui, a la ITV, entonces, hi havia una facilitat que ara l'han llevat, que molts tallers anava al mecànic, pues, tenia unes hores, pam, passaven els cotxes i entonces això ho solucionaven, pràcticament els tallers ho feien també. Ara ho han prohibit, ara tens que demanar la cita. I ara t'en comptes, en 2025, que resulta que les ITVs ja te donen, així en Castelló, te donen per 3-4 mesos. I jo pues, vaig preguntar, dic, escolta, què és el que passa així? Que no n'hi ha personal, què? Pues resulta que n'hi ha una sèrie de millores de la infraestructura de la ITV que tenien que haver-se solucionat i no s'han fet. Se tenia que haver millorat també el que és el treball dels inspectors, els que fan la inspecció, i tampoc s'han ficat. És dir, que estem igual exactament avui que fa 8 anys darrere quan ja n'hi havia una saturació en les ITVs. I qui paga les multes d'aquest tema? Un que vol complir la llei per anar a passar la ITV, però, claro, no te deixen. Té que passar, esperar vostè 3 mesos. Deixe plazo que te s'acaba el temps de la ITV hasta que tu el passes, te poden multar 2, 3, 4, 6, 10 vegades. Això, en el meu argot, el Roman Paladí, podria imaginar, és un robo de l'administració. Un altre robo de l'administració. I què feia el conseller de la Conselleria d'Innovació, Indústria i Comerç aquí en València, l'anterior, el que estava en anterior? Doncs pues no res, fer el Pere i no res, no complir amb la seva obligació. Què està fent l'actual conseller d'Indústria i de Comerç aquí ara mateixa que no fa front a aquest col·lapse que n'hi ha a les ITVs? Per què volem consellers que estiguen cobrant ahir un sueldasso quan resulta que no fan la seva obligació?
Sí, en aquest cas, en la ITV només se pot circular si vas a passar-la.
Clar.
I clar, tindries problemes també amb el seguro si no tens la ITV passa. És més, te poden presentar el vehicle.
Sí, senyor, sí. Però, a veure, jo vaig... sé que han anat en mes i mig i 2 mesos antes
de que
caducara el plazo. Es han donat 3 mesos, o sea, que estan en un mes i pico fora plazo. Qui té la culpa? La té l'usuari? No. La té precisament qui està cobrant un sueldasso en la conselleria que no dona solucions a un problema gravíssim.
Sí, el que passa que se també està contemplat l'anar-te'n a la ITV sense cita i esperar-te fins que te toque.
Sí, però jo he vist allí les coles que n'hi ha, que jo vaig anar 2 vegades, per exemple, i vaig demanar jo la cita, no? En fi, ja fa temps. I dic, mare meva, dic, però vosaltres n'hi ha almenys 25 o 30 persones.
Sense cita.
Sense cita. I una inspecció no se fa en 5 minuts ni en 2 minuts. Requereix un temps. O sea, que...
Sí, però quan te donen aquesta alternativa, és a dir, com ells te diuen, hi han vàries, si no te'n dona ningú, vés tenint fes cua hasta que te toque.
Que faig cua hasta que me toque? I vostè ve durar el sopar, el dinar, l'almorzar del dia siguent i de l'altre dia, perquè
clar,
aquí són els dos
però
dies.
Però això és quan diuen, no, tu estàs molt de domen, però jo no ho he fet. Bueno, doncs demostre, vostè m'ha fet la multa i a l'altre.
A veure, perdona, és que no, ahir no n'hi ha volta a fulla. No, vinga, jo no tinc que demostrar. Ja estem així en el que el culpable jo sóc, mentre no se m'ha demostrat el contrari, sóc culpable. No, senyores, els culpables són vostres perquè s'està demostrant clarament que vostès són uns incompetents totals i absoluts en el seu càrrec, que ja deurien d'haver-los tirat a casa, anar a patar el cul, perquè no serveixen ni patacos d'escopeta, com un home té una saturació de la ITV durant 7, 8 o 10 anys. Això no és que tinga un mes o només que ja ha passat algo estrany o algo. És un tema ja d'incompetència total i absoluta.
Bueno, per la gent que sàpia, clar, tu dona't compte, Pepe, l'enfado, este és l'enfado que tot el món parla en les cues de la ITV. En Castelló està l'avenida València, en Vila-real hi ha el camí La Saga d'Or, en Mineraros a l'avenida Juan 23. No ho sé, i si no, pues, quedeu-vos i feu cua.
No, i damunt te diuen, bueno, és que en Albarrasí no entero el... Escolta, jo per què tinc que desplaçar-me 100 quilòmetres, 150, perdre tot un dia per anar a passar l'ITU, és la teva, sí? Que és que perquè ja n'hi ha un niño bonito, un personatge o uns personatges en la conselleria que no servisquen ni patacó d'escopeta, ho torno a repetir, que ja haurien d'haver-los tirat fora, i resulta que estos que són els culpables... Encara tinc que demostrar jo que jo no sóc el culpable de no haver passat la ITV perquè no me deixa la llei?
Sí, però mentre tinguin aquestes cues obertes no podem argumentar-les.
Pues mira, que sàpiga la gent que tot això té una solució. Ho dic clarament. Tant en el tema de les plagues que n'hi ha en el terme, de tot el que passa, el mateix que això té una solució. En la mà la tenen, el vot. Quan vinc al vot, este és el que està fotent, el vot és un altre. No tinc el vot Gaudiu.
Sí, Pepe, però abans, quan reivindicau el que reivindicau, hi havia un color polític, se canvia el color polític i esteu treballant també en este moment contra el mateix que demaneu abans de que n'hi haguera un altre color polític.
A veure, jo he tractat igual, exactament igual, a l'anterior conselleria com a l'actual conselleria. De fet, te puc dir... que pues, vaig tindre sus més i sus menys en este primer conseller del nou govern, i ara segurament vaig a tindre també el mateix problema en l'actual
conseller.
Sí, però
el que jo me referia és no tan... evidentment, si tu eligissis un dirigent i el dirigent no complís, pues tu t'has de pensar. Ara bé, una persona pot tindre un full de ruta i parlar d'aquest full de ruta en la seva política i quan arriba al puesto no complir-lo, quan algú no complís el que està dient, lo normal és que no ostentaré aquest càrrec. No sé, perquè si tu te contrata una empresa priva i tu dius, mira, jo vaig a complir aquests objectius i no es complixes, pues, l'empresa priva te diu, ala, adiós.
Mira,
el que passa és que només tenen que convèncer una vegada cada 4 anys.
Sí, te diré una cosa. El gran problema que tenim, possiblement la ciutadania tinguem... Bueno, jo vaig a dir una cosa perquè se sàpiga la gent. Alguns diran, home, este està parlant d'agricultura, està parlant de política. Mire, la política
és tot.
És tot. La política, jo quan sent que un agricultor... No, això és política. Escolta, no siguis, per favor, ignorant. Els homes que estan a tu dictant les normes, els homes que estan dient que tens que te van a llevar uns productes que són tòxics i fin, o els homes que te van a reduir els abonos, o els homes que te van a marcar els passos de tu de tens que, o sea, lo que tens que cultivar o no tens que cultivar, són polítics. I tu vols que un que siga polític te dice fer lo que vulguis, per tu no entrar en política perquè tens horror a la paraula política? No, una cosa és ser partidista. Jo no tinc el vot cautiu. El que és partidista té el vot cautiu.
El que passa que, si vols...
Entonces, lo que vull dir jo en això és que el gran problema que tenim avui en la política, precisament, possiblement siga el que quan se van a ocupar puestos se fiquen amiguets, persones enxufades. Home, te vaig a dir un cas que estem vivint en l'agricultura des de la República. El Ministeri d'Agricultura, des de la República, l'han ocupat 41 persones. D'aixes 41 persones, solament n'hi haven dos que tenien el títol de ingenieros técnicos agrícolas. L'altre era metge, l'altre era polític, l'altre era sanitari... com van a ficar a un polític que és sanitari en l'economia, o veu que és economista que el vagin a ficar, no sé, en la sanitat. Això és una burra com una
sí, però
això
que...
se diu els enxufes i la gent puesta a dedo.
Sí, normalment el que se vota és a un cap, és a dir, tu votes a una persona, a un partit en concret, i després ell desenvolupa aquestes àrees com considera. Però fem una reflexió, que jo a voltes això m'ho pregunte. Esta conversa que estem tenint nosaltres, jo ja l'he tinguda quan algú ha estat en l'oposició i ha dit, no, jo això vaig a canviar-ho perquè això és una injustícia. I quan ha estat governant i ha tingut poder de decisió, jo li he preguntat i sempre me contesten el mateix. És que no és el mateix estar governant que l'oposició, és que quan arribem ens donen compte que tot no se pot fer. Això m'ho han dit els de tots els colors.
Però jo te podria dir una cosa. De la mateixa forma, jo és algo que... vaig deprendre molt pronte. Quan tu vas a defendre un tema o vas a desenvolupar un tema o vas a l'horta, al final, a cultivar-lo d'una forma o una altra, tu busques informació. Tu no te fiques a llançar la idea, oh, vaig a provar això. No. Tu busques informació i en arreglo la informació que tu recibixes, que tu busques, entonces te fas un tipus d'esbós de projecte del que vas a fer. Exactament igual que avui en dia, per exemple, qualsevol tipus d'informació, jo en l'associació de vicepresident, quan a vegades mira, Pepe, m'han dit això, un momentet, el rumor és un rumor, se'l pot endur l'aire i no passar. Per tant, quan vingueu a l'associació a fer una queixa o algo, digueu font, fetge i d'on procedix, és a dir, jo vull saber efectivament qui és el que ho diu o no és un rumor.
Claro, tot
el que vull dir jo en aquest sentit és que els polítics, quan entren, que no me vinguin dient a mi és que no sabíem que dins de lo que era l'establiment o l'establishment de la política pues, se funcionava d'una forma i fora... No. Se funciona igual, fora que dins. El que passa és que quan estàs dins tu cobres molt bon sueldo i dius, jo sóc, vaig a callar-me perquè si no puc perdre el sueldo.
Però Pepe, estàs en mi en el sentit de... Nosaltres hem sigut testics de que tots els partits polítics s'han reunit en vosaltres per a saber per què estàveu afectats i què volíeu, què és el que necessitàveu, tots, i ells... això ho portaven incluïdes de la seva fulla de ruta. I quan arriben, en què se topen? I si ara m'ho anem a la vida quotidiana de les persones, és quan eres fill, en el meu cas, que soc filla, dic, pues jo no deixaré, jo als meus fills els faré els que li fa mon pare, no? Però a jolín, quan eres mare, és a dir, ara bé, perquè claro, ara ja m'he contestat a la mateixa pregunta, tu encara que no entengues a ton pare i a ta mare, quan eres mare procures el millor pas tus fills. La pregunta seria, els polítics fan el mateix?
No.
Jolín, que ràpid m'has contestat.
Completament, Pepe. No, completament.
Veure, però si saben les necessitats que
tenen. Jo he estat 20 anys de política.
Sí, ja ho sé.
Jo hi ha una cosa que tenia molt clara. A mi les meves conviccions personals me les tindrien que demostrar per canviar-me-les. No me les han canviat mai. Jo les he tingut sempre igual. Ja he discutit en els polítics que jo vaig estar, ha discutit en altres que ha tingut també amistat, i en l'últim, que puc dir, que és José Luis Aguirre, que se va reunir amb nosaltres moltes vegades, nosaltres li hem donat informes, i a les primeres de canvi, pues segurament en una intervenció de la ràdio que vaig fer no li va agradar. Ai, pues lo siento. Mira, pues lo siento.
Pepe, em dices que diga el que m'has posat en el WhatsApp... Al final...
Dime, dis-ho.
Quan me dies els temes que anàvem a tratar, em dius al final. Perquè com ja feia dies que no venies, bueno, Susana, puc anar a la ràdio i tal?
Sí.
I al final me dius, pienso que Ràdio Vila-real seguirà sent un refugi de la llibertat d'expressió. Ja me dices algo. Podies arribar a pensar que en este temps...
Per què te fiques a... bueno, ja fa 3 mesos que jo no venia a la ràdio. 3 mesos jo te coneixia, tu sabia que no m'equivocava, però el missatge no era de cara a la ràdio sinó cara a mi. volia que pensaves que jo no he canviat res, seguís pensant de la mateixa forma, seguís actuant de la mateixa forma, i dic molt clar
que... Vamos, que encara no t'han comprat, no, Pepe?
A mi ni m'han comprat ni crec que me compren, perquè en la vida m'han ocorrit a vegades coses que podria haver ocupat a les meves filles i no he volgut. No perquè no ho considerava ètic, simplement per això. I m'ho han criticat, i m'és igual que m'ho critiqueu. A veure, diu un refrán que qui nace le chomera cochino. Si jo algo tinc que agrair-li a mon pare és que me va ensenyar algo que és difícil, que és intentar ser just. Pepe, és algo difícil.
Dona Conter, jo vaig sentir una frase d'una persona major que me va deixar noquejar. Quan tens preu, cada vegada és més barata. Per tant, seguim reivindicant, no, Pepe?
Sí, per suposat. I a més, te diré una cosa. Jo, ha fet els 80 anys, fa gairebé 2 mesos vaig fer 80 anys, i jo vaig escriure la meva despedida ja en tots aquests temes de l'agricultura. Encara la tinc a casa, no la tira. Hi ha coses que a mi me pullen la sang, que no pots de cap manera. I una cosa que jo sí vaig dir en la ràdio, i vull que algú digui, home, tu vas dir això, però ja no ho has tornat a nomenar, és... no sé si recordaros que vas dir, mentre n'hi hagi que parlar del tema de l'arribada de València, jo seguiré parlant. No estic parlant, però estic actuant. Estic buscant tota la informació.
Estàs contrastant datos i informacions per a poder parlar en coneixement de causa, no?
Exactament. A més, inclús te puc dir que si me ve el cas que això pot entrar i fer-se un llibre, el faré. Jo no he vist... no vull dir la paraula forta, però major podrimer dels que s'està actuant en València. Els valencians se'ls han tirat baix corda. Els han abandonat com si foren borregos. I això no se pot tolerar.
Ho has vist així, però i els de Canàries? I els de... És a dir...
No, allà no tinc informació que
clar,
sigui així.
Clar, perquè no estàs així, així estàs de primera.
Tien en compte una cosa, que si jo te puc dir, vaig a ficar tota la informació en pàgines, jo tindré... informació entre 1.200 i 1.300 pàgines. M'estic mirant contínuament vídeos que se m'han enviat en aquest moment i altres, perquè, per cert, l'altre dia n'hi va aixir un informe elaborat per la Universitat de València que jo li ha donat credibilitat perquè són les dues úniques possibilitats que pogueren haver ocorrit, una que jo defenia i una altra que em ficava ahir. És a dir, les dues úniques possibilitats que pot demostrar clarament per quin motiu haver eixa ola d'àvia en València. Però, clar, tot el que han de dir expertos, però expertos de d'on? Vamos, és que me fa molta gràcia, amigo, un experto, i me diu la frase aquella, és que no puede haver ningún obstáculo que haya impedido el agua porque había, tenían una anchura, el barranco del Pollo tiene una anchura de 250 metros. I el primer que vaig dir, bueno, per aquest tio d'experto no té res. A veure, barranc.
Sí, però la gent que no ho entén pensa, se pensa deu de ser un expert.
No, ho sap ni ho coneix, sí, pues no, però quan tu, que ho sos i ho saps de sobre, i a més que ho has mirat i ho has buscat la informació, dius, bueno, aquest tio no és un experto, aquest tio no serveix per res, aquest tio va simplement a defendre una idea que li han marcat, que a més també n'hi ha moltes coses. Però, en fi, jo aquest tema espero que algun dia parlem quan hagi pogut contrastar tota la informació que tinguem. I te puc dir, entonces, que el que isca, així parlarem.
Per favor, que siga el primer puesto.
Sí.
Pepe, ¿ya está?
Sí, jo crec que... Vale. Lo que volia comentar, que era sobretot el tema dels seguros agrícoles a raïs de la Pedregà i lo de la ITV, que és sangrant, eh? És sangrant que tinga una persona que demostrar que és innocent quan els culpables són els que estan acusant-lo d'innocent.
En fin. Pepe Montagut, president d'AIAN, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.